Toni Trilla, molt bon dia.
Bueno, és un dia, molt bon dia, sí. Plovent molt, bones notícies, però mal dia, sí.
Farà mal dia, però en canvi sembla que les dades, doctor Trilla, ens van confirmant que això es va desescalant, podríem dir.
Sí, sí, desescalant és una paraula que no sé si existeix al diccionari, però que la farem servir molt aquests dies. Sí, sí. Sí, sí, les dades, tot i que ja han sentit el Fernando Simón, s'ha de ser prudent, s'ha de vigilar. Al cap de setmana sempre hi ha aquesta variació amb la manera com es transmeten les dades, però jo crec que sí, que francament les coses es van, si més no, consolidant amb la tendència aquesta de reducció de casos i, malauradament, amb xifres encara de persones que moren per la malaltia altes. En qualsevol cas, qualsevol mort és sempre, com diem tots, una desgràcia de debò, però bueno, a poc a poc sembla que això es va reduint i estabilitzant.
Hi ha una qüestió que és, avui és dilluns, d'avui en vuit les criatures començaran a sortir, va dir Pedro Sánchez, atenent a la llei de salut pública fins als 12 anys. La Generalitat diu que podrien, ells tenen previst que també surtin fins als 18 anys per franges horàries. De què depèn que vosaltres doneu el vistiplau a aquesta qüestió? Perquè no és el mateix que hagin de sortir les criatures perquè realment estan angoixades que els nanos més joves i adolescents i joves que potser són més capaços de prendre consciència de tot el que està passant, no?
No donem el vistiplau. De fet, hi ha una comissió tècnica en la qual estan integrats fonamentalment equips tècnics i pediatres que han establert unes línies directrius. Jo entenc que això acabarà, com es deia en les darreres entrevistes, espero i desitjo, amb un acord entre tots en el qual hi hagi un cert marc de què es pot fer i després cadascú raonablement pugui decidir el calendari o la manera d'implementar-ho. Aquesta franja d'edat no tinc criteri per saber exactament si és fins als 14, fins als 16 o fins als 18, i per tant això és una cosa que s'haurà d'acabar d'acordar en aquesta comissió tècnica i després plantejar-ho al resta de comunitats, entenc.
Us fa patir que les criatures surtin? Perquè sempre hem insistit que les criatures evidentment són un font de transmissió que no necessàriament vol dir que ells desenvolupin la malaltia, no?
Sí, aquest és un dels grans forats també, diguéssim, del coneixement dels molts que tenim d'aquesta malaltia. És a dir, això són idees que provenen d'altres virus que es comporten així. L'exemple més clar és la grip, en el qual els nens són els grans difusors. Però en aquesta pandèmia, pel Covid-19, la veritat és que realitats d'aquestes, l'únic que sabem és que les criatures es poden afectar, que l'afectació a les criatures majoritàriament és molt benigna, les taxes de casos greus i fins i tot les taxes de mortalitat pràcticament per sota dels 20, 25, 30 anys d'edat són molt, 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 molt inferiors a la de les persones de més de 50 anys, 60 i especialment de 80, però quin paper, tenint en compte que cada vegada ens sorprèn més aquest paper de la transmissió asimptomàtica, és a dir, amb molt pocs símptomes o quasi sense cap símptoma, poden jugar les criatures. Sí que sabem, diguéssim, per lògica, que el contacte d'una criatura amb una persona de risc, digui-s'hi d'edat, l'avi, si pateix una malaltia crònica, etc., això sí que és un clar factor a evitar. És a dir, una cosa és que els nens, per entendre'ns, passegin sols, com s'ha explicat, etc., i l'altra cosa és que els nens, malauradament, jo crec que trigaran bastant encara en poder abraçar els avis i jugar amb els avis fins que no tinguem una mica més clar quin tipus de control estem fent de la Covid-19, no? Per tant, són situacions sempre complicades. No és fàcil juntar la necessitat de treure una mica la gent a passejar, que els hi toqui el sol, que puguin caminar una mica, amb el fet de que això no suposa ni de bon tros una tornada a la normalitat, malauradament.
Clar, hi ha una qüestió que és, les criatures diuen han de sortir al carrer perquè psicològicament no els hi convé, perquè estan tancats, perquè necessiten bellugar-se, etc. Però d'altra banda, els avis, que seran els últims a sortir de casa, segurament, també es poden produir problemes de salut fruit d'aquest confinament, perquè molts d'ells, el que els hi recomanen sempre els metges és caminar.
Sí, sí, això és una realitat. I de nou entrem en aquesta malaurada contradicció del que ens agradaria fer i el que hem de fer des d'un punt de vista del control de la malaltia, que sempre és un equilibri complex, no? Jo crec que serà fonamental veure com evoluciona tota l'epidèmia, no? Si les xifres van a la baixa, si les coses s'estabilitzen ja de forma reiterada, jo crec que també haurem de pensar en estratègies perquè aquestes persones d'edat, que evidentment s'ho mereixen com tots els ciutadans, però que a més en aquest cas pot ser fins i tot més important, tinguin algun mecanisme d'intentar reduir al màxim el risc de contagi, doncs realment puguin fer algunes coses. No tots, diguéssim, surten al carrer a comprar, sempre hi ha algú que pot anar a comprar, i de fet ha d'anar a comprar o va a la farmàcia, etc. Però jo crec que hi ha molta gent gran que apenes, com aquell que diu, s'ha mogut de casa en les últimes 6 setmanes, i sí, això sí. No és bo, òbviament. No.
Si el desescalament és per territoris, com deia l'altre dia el govern d'Espanya, caldria garantir d'alguna manera que les comunitats que primer relaxin les mesures de confinament no es converteixin en receptores de població d'altres zones on el confinament és més estricte?
Aquesta és una pregunta amb molt difícil resposta a la nostra societat, que hi ha llocs que probablement doncs, tenen més capacitat de mantenir, diguéssim, un cert aïllament o reduir el flux de persones que van i venen, però evidentment hi ha molta dependència de molt tipus entre diferents indrets. Per tant, aquí s'han de vigilar les dues coses, que una comunitat, o el que sigui, una comarca, un poble, una ciutat, que amb aquest sistema, diguéssim, asimètric, que tots creiem que és una cosa que ben basada amb dades i amb les mesures de control habituals es pot i és bo que es faci d'aquesta manera, ha de vigilar dues coses. Una, que no li arribin casos de fora d'una manera que no pugui controlar, número un, però també evitar que en aquells moments que la seva situació, diguéssim, es descontroli pel que sigui, hi hagi un brot o hi hagi un d'això, també tenir la capacitat de tornar enrere i tornar a la situació anterior o la que sigui per intentar reduir el nombre d'importacions i d'exportacions, de manera que les dues coses s'han de vigilar molt. I si pensem en lo complexa que és això, diguéssim, tot el lío, per exemple, que s'ha organitzat amb les segones residències, la gent que es mou durant, que això, durant el confinament, òbviament prohibit, però bueno, que s'ha fet, diguéssim, això, amb més relaxació, ho veig complicat de dur a terme, però alguna cosa s'ha de fer, si no, no ens podem quedar tancats cada un posant barreres i diguéssim, i barricades al poble perquè no entri ningú, perquè nosaltres podem sortir a passejar i ells no. Això és, també és una cosa bastant complicada de dur a terme.
Doctor Trilla, ahir el president Quim Torra va presentar un pla de desconfinament en 5 fases, de tornada a les persones sanes a llocs de treballs no essencials a l'inici, desconfinament parcial de sectors concrets sortint al carrer, a excepció dels grups de risc, que és això que comentàvem, obertura de bars, restaurants i celebració d'actes amb capacitat menor de 30 persones després, i obertura d'escoles després, i equipaments culturals i esportius per ús individual després, i finalment els esdeveniments socials, culturals i esportius amb més de 30 persones. 5 casos, 5 fases, doncs, després de també garantir que es pugui fer un cribatge a la població i tenir un passaport d'immunitat. Li sembla raonable aquest pla de desconfinament?
Bueno, és un pla de desconfinament que l'ha presentat el president. Jo entenc que aquest pla, si ho he entès bé, s'ha de presentar a govern i confio que el Departament de Salut, diguéssim, el valori, li dongui el vistiplau si és que no ho ha fet ja i, per tant, entengui i ens transmeti exactament, com dius molt bé, quins són els riscs i les avantatges d'algunes d'aquestes que entenc propostes. Aquest tema, per exemple, del carnet immunitari o el passaport immunitari, que sobre el paper té algunes avantatges des del punt de vista d'epidemiologia i de com saber qui està immunitzat i qui no, també comporta una sèrie d'inconvenients des d'un punt de vista de segregació, discriminació, protecció dels drets de les persones que s'han de balancejar. I s'han de balancejar vol dir que ha d'haver-hi una discussió molt clara, molt oberta amb tots els actors, no solament els sanitaris, sinó els juristes, bioètics, etc etc, perquè aquestes són decisions que poden ser transcendents. I jo crec que, a més, la meva opinió personal, que la nostra societat aquests drets són molt preuats i en cas de tenir que rebaixar-los o suspendre'ls durant un temps s'hauria de fer amb moltes garanties de que no lesionen, diguéssim, futures incidències, que no serà una intromissió a la vida de les persones. I jo sempre ho he dit, el que passa que això ja entenc que és una mica utòpic, que aquestes coses haurien de ser voluntàries i mai obligatòries i amb garanties, però entenc que la situació és complexa. Jo l'únic que m'agradaria i segur que ho faran així, és que intentin valorar tots els pros i tots els contres, i si hi ha una decisió clara a favor, doncs s'ha de recomanar que sí, i si és una decisió que no queda clara, doncs s'ha de recomanar que no, o deixar-la, diguéssim, en stand-by fins que hi hagin garanties en aquest sentit. Aquesta és una de les més complicades de discutir, s'està fent arreu del món, i entenc que és una discussió a la qual hauríem de participar tots, i de nou també una mica el que comentaves abans, si s'implanta o si s'arribés a implantar, té que ser una decisió, al meu entendre, europea, amb garanties per tots els ciutadans de la Unió Europea. No em quepa al cap que a Catalunya tinguem un passaport immunitari i que França no, o jo que sé, o Andalusia en tinguin un altre que sigui diferent. Això tindria que ser una cosa amb una mica més d'ordre i una mica més de col·laboració entre tots, bàsicament.
Doctor Trillà, deixi'm traslladar-li un mail que m'ha impactat molt, que hem rebut d'en Carles Camps. És una persona amb paràlisi cerebral, viu en una residència de persones amb discapacitats, amb capacitats diverses, diguem, i em diu: quan podrem sortir al carrer les persones com jo, que tenim paràlisi cerebral? Les mascaretes no són còmodes per nosaltres, que fem baves i movem el cap incontroladament. Com ens protegim, no? Són preguntes molt clares a les quals hem de donar resposta, també, no?
Del tot. Vull dir, realment és una situació que és complexa. Entenc perfectament el que diu el Carles. És una cosa que s'ha d'intentar per tots els mitjans trobar aquest equilibri entre el que és bo per protegir, per entendre's, la seva salut en respecte al contagi de la malaltia, que podria fins i tot ser més greu en determinades situacions, i realment el que planteja, és a dir, hi ha inconvenients de tot tipus, és a dir, no puc sortir però tampoc puc portar mascareta perquè aquests moviments poden fer que no la pugui portar bé o perquè l'estigui constantment, diguéssim, humidificant amb les baves.
I clar, que la perdi perquè mou el cap.
Sí, exacte, del tot. Per tant, jo, per mi, això són situacions molt excepcionals, però precisament aquestes són les que han d'exigir més intel·ligència en el sentit més clar de la paraula, i intentar veure quin tipus de mesura a mida, el que sempre hem dit, microcirurgia, i a lo millor aquestes persones o persones similars poden tenir alguna franja especial, i que jo crec que si s'explica bé i es donen els riscos i els donen els avantatges de fer això, tothom ho entendria. Clar. Potser ara, d'entrada, semblaria que malauradament el Carles haurà d'esperar una miqueta més, però jo recolliria, i molt, i em consta que també es fa així, aquestes, diguéssim, poblacions especials, que n'hi ha moltes, i que s'ha d'intentar sempre donar-los una solució el més adaptada possible. Sí, sí. Mai serà perfecta, però bueno, ho intentarem, sí.
Doctor Trillà, moltíssimes gràcies un cop més. Feliç dilluns, que vagi bé.
Gràcies, Mònica. Feliç dilluns. Bon dia.
Adéu.